Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Manifestació històrica al sector de l'educació que fa poc que ha començat a caminar. Milers de persones omplen la plaça Tetuán de Barcelona en el dia que culmina una setmana de vagues de mestres i docents per reclamar millores salarials, més personal especialitzat per atendre les necessitats d'un alumnat cada vegada més divers i complex, menys burocràcia, etc. El clam més repetit aquesta setmana, però, ha estat en contra del pacte que el govern va tancar amb només dos dels sindicats, amb Comissions Obreres i la UGT.
I per pactes i traïcions?
Sí,
i per pactes i traïcions?
Que ara s'han convertit en la bèstia negra per la majoria de docents capitanejats pel principal sindicat de l'ensenyament, que és l'USTEC, i que xifra el seguiment de la convocatòria de la vaga d'avui, que era general a tot Catalunya, recordem-ho, en un 85%. Segueixen insistint que s'han de tornar a obrir negociacions.
Que es reuneixin amb tots els sindicats i facin una taula de negociació justa on s'escolti el que realment estem reclamant.
Una possibilitat que avui, als matins de TV3, la consellera d'Economia Alicia Romero no ha descartat.
Marge per seure, per dialogar i per parlar, segur que n'hi ha. Ara, insisteixo, 510 milions d'euros que ha posat el govern en aquests 4 anys.
Hi ha marge perquè siguin més de 510 milions d'euros?
Jo amb això vull ser prudent.
Els sindicats hi posen fins i tot data i lloc, que voldrien per aquesta trobada dimarts a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, i volen que hi siguin el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la vicepresidència, Albert Dalmau, ara també al comandament del Departament d'Educació en substitució d'Esther Niubó. I si el govern no cedeix, els docents estan disposats a continuar amb les protestes.
Si aquestes vagues no funcionen, seguirem lluitant i seguirem sortint als carrers.
Aquesta setmana ja han citat com a referent l'any 1988. Aquell any va haver-hi 22 dies de vaga.
Catalunya al dia.
Seguirem i anirem de seguida a aquesta gran manifestació que ha d'acabar al Parlament, on, per cert, també s'hi afegeixen els metges que avui tornen a estar de vaga. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Us explicarem que s'ha detectat a Catalunya els primers casos documentats al món de transmissió d'una malaltia minoritària a partir de l'esperma d'un donant en 3 nens engendrats per reproducció assistida.
És una malaltia hereditària que provoca episodis d'inflor a la pell, a l'aparell digestiu o a les vies respiratòries. Afecta sobretot les dones. L'Hospital de Santa Maria de Lleida i el de la Vall d'Hebron és on han detectat aquests casos.
On és més prevalent és a la península Ibèrica. I, per tant, la nostra suggerència era que aquest gen es pogués incloure les ampliacions dels estudis que es fan en aquestes clíniques.
I avui fa 10 anys de l'accident d'un autocar a la P7 a Freginals, al Montsià. Hi van morir 13 estudiants d'Erasmus, la majoria italians, que tornaven a Barcelona després d'haver anat a les Falles de València.
Aquest migdia s'han fet actes d'homenatge tant a Freginals com a la Universitat de Barcelona, on estudiaven les víctimes.
I per celebrar que d'aquí a poca estona comença la primavera i que avui és el dia de la felicitat, música.
Dem-nos les mans fins al cap que ens engegarà. Nostre Empordà, ascendent al paramunt dels gais. Visca!
És la de l'Orquestra Internacional Maravella, que fa 75 anys.
En aquell moment eren unes idees molt avançades. I després, aquí, diguem-ne que trencar motllos, doncs això estava molt mal vist.
Va costar els inicis perquè eren massa moderns, però van acabar actuant arreu del món.
Era molt típic acompanyar un artista, l'orquestra.
Sí, sin Rafael.
Sí. Bravo.
En Diango, Lola Flores.
El primer dels actes per celebrar l'aniversari el faran aquesta tarda a Caldes de Malavella, a la Selva, on va néixer fa 75 anys l'Orquestra Maravella.
Doncs un dia més, les protestes dels mestres han provocat també problemes de trànsit, sobretot a primera hora del matí i especialment a la Ronda de Dalt. Ara ho tenim ja més tranquil, més enllà del centre de Barcelona, eh? Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia, Estel. Doncs més enllà del centre de Barcelona, molt més tranquil. De fet, només ens consta un vehicle que s'ha incendiat a la 2, a Sils, en sentit sud, talla un carril però no provoca retenció. També intensitat a les dues rondes, entre Vallcarca i Horta cap a Trinitat i entre Montjuïc i Diagonal Mar, en trams intermitents a la Ronda Litoral, però en aquest cas a la Ronda Litoral, també ara a Santa Coloma, per un accident que està tallant un carril en sentit Llobregat. A la resta de xarxa, ara mateix, cap problema per circular.
I en el primer cap de setmana de primavera, quin temps tindrem, Enric Agut?
Doncs, Estel, mira, tindrem un cap de setmana en general molt tranquil, una primavera que arriba aquesta tarda, amb un temps estable, amb sol... Això és un contrast tèrmic, perquè normalment la propera matinada, al matí, direm quin fred que fa. perquè hi haurà valors de 0 graus a bastantes poblacions interior, però de dia, com avui, s'estarà bé. I com a novetat, diumenge a la tarda sí que arribarà inestabilitat a comarques de Girona, nord de Barcelona, i poden caure alguns xàfecs. Això a la tarda vespre de diumenge, i també al Pirineu, Cota de Neu, que anirà baixant cap als 1.600 metres, aproximadament. Però fins aleshores, a la primavera arriba amb molta i molta calma.
Doncs benvinguda sigui, gràcies, Enric. I pel que fa als esports, quins titulars avui, Ricard Isidro?
Mira, d'una banda, que Joan García és la principal novetat en la llista de Luis de la Fuente per als partits amistosos que ha de jugar la selecció espanyola masculina de futbol contra Sèrbia i Egipte. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans Raya, Cubarsí, Cucurella, Olmo i Lamine Yamal, a més dels blaugranes Fermín, Pedri i Ferran Torres. A Girona, pendents de les declaracions de Michel Sánchez, el seu entrenador, prèvies al partit de demà al camp de l'Osasuna. A Tarragona, el Calafell es va classificar i per les semifinals de la Copa del Rei d'hoquei patins, on s'enfrontarà demà el Barça. Avui, l'Igualada i el Voltregà s'enfronten als quarts de final. I a Lleida, els germans Márquez, pendents i molt de la pluja per afrontar la segona cita del Mundial de MotoGP.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Júlia Aparicio al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Mobilització històrica del sector educatiu a Barcelona. La marxa, que ja ha sortit fa poca estona, de fet, de la plaça Tetuan, ha quedat petita davant l'arribada de milers de persones de tot Catalunya que tenen previst manifestar-se fins al Parlament. Havien d'aprofitar l'aprovació del debat, vaja, dels pressupostos. Finalment, aquest debat no s'ha fet perquè es van retirar els comptes, però igualment aquesta mobilització té previst acabar aquí al Parlament de Catalunya. Els sindicats reclamen unir-se dimarts que ve, reunir-se amb el govern per reprendre les negociacions. La vaga d'avui, a tot el país, tanca una setmana d'aturades i ha tingut un ampli seguiment, segons la USTEC, del 85%. Educació, el departament encara no ha donat dades, no les actualitzades. Anem, per tant, a aquesta hora, al punt on ha començat a caminar aquesta manifestació, la plaça Tetuan, José Antonio Muñoz i Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, en aquests moments nosaltres estem situats aquí a l'Arc de Triomf, on hi ha la capçalera d'aquesta manifestació. Van acostant-se cap a l'accés del Parc de la Ciutadella. No tenim dades de participació, però el que sí que podem és intentar descriure aquesta fotografia. La veritat és que des de primera hora del matí ja s'intuïa que realment la convocatòria seria molt exitosa i és un autèntic clam del sector educatiu, perquè a banda de mestres i professors, avui a la vaga se sumaven també altres col·lectius, a banda de l'escola concertada, també el personal PAS, el PAE, o per exemple hem vist aquí moltes mestres d'escola Bressol d'aquest col·lectiu 03, que avui també s'hi ha sumat. Per tant, tot era anar unint esforços i tot això ha culminat ara al migdia aquí a la plaça de Tetuan, que ha quedat absolutament desbordada. Ara mateix milers de persones baixen per el passeig Sant Joan amb un únic crit, amb aquesta petició de reprendre la negociació, amb aquesta petició de dignitat per l'escola pública, diuen, de més recursos, de baixar ràtios i de millorar les condicions econòmiques i de treball del col·lectiu. Els sindicats convocants, que són tots, a excepció dels dos que sí que van signar l'acord la setmana passada amb el govern, deien que l'acord signat no tenia el recolzament de la comunitat educativa i que ho demostrarien als carrers. Per ells, per als sindicats convocants, la mobilització d'avui és un èxit rotund i creuen que obliga d'alguna manera el govern a tornar a seure a la taula. Per anar avançant, per dir-ho d'alguna manera, doncs ells mateixos, amb aquesta també voluntat d'aconseguir el seu propòsit, que el govern torni a seure a negociar, i posen dia i hora, dimarts que ve a les 10 del matí, a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Així ho justificava Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat majoritari.
Si s'han pogut aturar la negociació dels pressupostos, no?, per acollir doncs, les majories i poder continuar negociant i que aquests pressupostos comptin amb totes les forces polítiques, doncs també entenem que s'ha de poder aturar la implementació d'un pacte vergonyós i, a més minoritari.
I així ho deia també Ignasi Fernández, que és el portaveu del sindicat Professors de Secundària. És el segon sindicat amb més representació a la mesa sectorial, malgrat que aquest sindicat només representa a un col·lectiu molt concret, que és el dels professors d'institut.
Una imatge val més que mil paraules. Avui culminem una setmana de mobilitzacions amb una vaga històrica, massiva i inèdita. Marca un abans i un després amb la lluita del col·lectiu docent de Catalunya. La imatge ha de fer reaccionar el govern. El govern s'ha equivocat, però equivocar-se és humà i rectificar és de savis.
Doncs veurem, Estel, què passa amb tot plegat. De moment, el comitè de vaga fa una primera proposta de trobada per dimarts que ve i haurem de quedar pendents de quina resposta li dona el govern.
Això mateix, a veure què passa. Doncs gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
I a més de mestres i professors de l'escola pública, a la marxa també s'hi han sumat docents de la concertada, personal d'atenció educativa, de llars d'infants, personal del lleure educatiu, estudiants i famílies d'alumnes. Hem seguit també amb en Miquel Jarque la protesta des de la columna que ha sortit de la Meridiana a primera hora del matí. Miquel.
Hola, bon dia, Estel. Sí, des de la plaça Tetuán, aquí el que podem veure és una visió panoràmica 360 graus. Ara, per exemple, en aquesta rotonda veiem que no es veu el final dels manifestants a la Gran Via, tampoc la veiem, tot i que gira al carrer Aragó, la que ve des del passeig de Sant Joan, i els ànims aquí molt reivindicatius i els mestres diuen que no afluixaran.
Estem pensant ja de fer vaga indefinida, però això s'haurà de valorar. Ho hauran de decidir les assemblees i ho haurem de consultar, perquè si no hi ha força al carrer no podrem tirar endavant. Avui sembla que hi ha molta força, sí.
Nosaltres estem disposats fins que tornin a obrir la negociació, perquè el que s'ha signat és una engruna de tot el que s'estava reclamant.
Aquesta és una manifestació absolutament massiva, no s'està movent ni un pam, la gent absolutament col·lapsada, no veiem al final veiem a l'Arc de Triomf, no veiem fins on arriba la congregació de mestres, estudiants, personal administratiu que dona suport a aquesta protesta que s'encamina, però a pas de tortuga, cap al Parlament.
Doncs bé, des del govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat que hi ha marge de negociació amb els mestres, però insisteix que falten recursos. Són declaracions als matins de TV3.
Marge per seure, per dialogar i per parlar, segur que n'hi ha. Ara, insisteixo, 510 milions d'euros que ha posat el govern en aquests 4 anys per millorar les condicions.
Hi ha marge perquè
no siguin més de 510 milions d'euros? Jo amb això vull ser prudent. Vull ser prudent perquè, a més, en aquests moments no tinc pressupost, no tenim pressupost.
I des de les associacions federades de famílies de Catalunya s'alineen amb els sindicats que no van firmar aquest pacte amb el govern, li reclamen que mogui fitxa per desencallar la situació per no perjudicar més l'alumnat. Són declaracions de la directora de FAC, Lidón Gasull, a 3Cat Info.
Demanem al govern, si us plau, que segui i faci el que ha de fer perquè els nens i les nenes puguin seguir el seu aprenentatge amb normalitat. Però aquí li correspon al govern tenir altures de mira i saber arribar als acords que siguin necessaris pel bon funcionament del sistema educatiu i sobretot perquè els nens i les nenes es vegin el mínimament afectats.
A més, consideren que l'acord amb Comissions Obreres i la UGT no recull moltes de les demandes que fan les famílies. Doncs els metges, que també segueixen en peu de guerra, més d'un miler segons la Guàrdia Urbana, participen a la manifestació a Barcelona que s'emmarca dins la segona jornada de vaga d'aquests professionals. La protesta ha sortit de l'Hospital del Mar, ha anat fins al Parc de la Ciutadella. Els metges reclamen millores laborals, un conveni propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga en un 35%, amb especial incidència a l'atenció primària, com sempre sol passar, als CAPs és on es nota més. El departament amb dades provisionals situa el seguiment per sota del 10% en aquest cas. També tenim una unitat mòbil seguint aquesta protesta dels metges amb en Pep Casanovas i la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs mira, ara mateix, Estel, estem davant del zoo dins del Parc de la Ciutadella. Ha acabat aquí, de moment, aquesta manifestació que ha començat a l'Hospital del Mar. Veurem ara, quan arribin els mestres, com ens encabim tots plegats aquí, perquè realment
tindreu feina, sí,
hi ha moltíssima gent. Exacte. Una manifestació que durant tot el matí ha estat molt festiva, amb salsa, batucada i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Conveni propi ja, un dels grans cavalls de batalla dels facultatius i els metges, que no és l'únic, tal com explica el Marc, que és anestesiòleg resident de l'Hospital del Mar.
És el deteriorament de les condicions laborals, les llargues hores que ens fan treballar sota pressió, amb molts més pacients que abans, i sobretot també aquesta sensació d'estar completament desemparats.
Des del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonar assegura que les protestes no tenen data de caducitat.
I en aquests moments estem amb un govern que fa oïdes sordes a tot el lío que té muntat al carrer. En el cas del col·lectiu mèdic, no s'ha assegut encara a negociar, per molt que hi hagi consellers i conselleres que s'entestin a dir-ho. No és cert, no hi ha cap mena de negociació.
Recordem que el sindicat ha fet dues vagues al mes des del mes d'octubre. Això és tot.
Moltes gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Passa un minut d'un quart de dues. Us parlem ara del cas d'una pacient de Lleida nascuda per reproducció assistida que va heretar una malaltia minoritària de l'home que va donar l'esperma. A partir d'aquí s'han detectat dues persones més, concebudes del mateix donant, que també presenten aquesta mateixa alteració genètica. A Lleida, Estela Busoms, de quina malaltia concretament estem parlant?
Hola, bon dia. Doncs és l'angioedema hereditari, una patologia que provoca que s'infli la cara o altres parts del cos i que pot ser especialment greu si afecta les vies respiratòries. N'hem parlat amb Roger Colobran, cap d'immunologia translacional de la Vall d'Hebron.
Els casos més greus és quan aquests brots afecten a la laringe perquè poden obstruir la via respiratòria i causar inclús la mort per asfíxia. Per tant, és una malaltia que és potencialment greu, però que per sort té un tractament.
Doncs bé, en aquest cas, la pacient es va visitar primer a l'Hospital de Santa Maria de Lleida i l'estudi el van completar a la Vall d'Hebron. La noia no responia a tractaments antialèrgics i es va constatar que la causa era hereditària. Com que havia nascut per reproducció assistida, a través de la clínica de fertilitat es va comprovar que el donant de ser manera portador de la variant genètica que provoca la malaltia rara i que dues persones més concebudes a partir de la mateixa esperma també.
Es va testar el donant, es va confirmar que l'alteració genètica existia i a partir d'aquí doncs, es va retirar aquest donant, no?, de de possibles donants i informar les persones.
La patologia es manifesta sobretot en dones, mentre que la majoria dels homes són asimptomàtics i la transmeten sense saber-ho. Ara mateix l'estudi que es fa als donants de semen permet identificar unes 300 malalties genètiques, però n'hi ha gairebé 7.000. Per això els investigadors proposen que també es busqui aquest tipus d'alteració.
Clar, aquestes 300 malalties estan molt bé, però clar, n'hi ha quasi 7.000 de malalties genètiques. Per tant, aquí hi ha tot un ventall de malalties que no es miren. Doncs, com a mínim al nostre àmbit, la nostra sugerència és que es pogués incloure aquest gen per evitar situacions com aquesta.
És el primer cas documentat al món de transmissió d'aquesta malaltia, l'angioedema hereditari, per reproducció assistida.
Catalunya al dia.
Més coses. El govern aposta per una fórmula de col·laboració público-privada per millorar la carretera C-16 entre Berga i Bagà, on hi ha embussos constants i molts accidents, sobretot els caps de setmana. Les obres començarien la tardor de l'any que ve. La inversió serà d'uns 500 milions d'euros que el govern tornarà durant 30 anys a la concessionària. Corresponsal al Berguedà, Natia Dell, és la manera de saldar un deute històric amb aquesta comarca, oi?
Doncs sí, la veritat, fa molts anys que aquest tema està pendent i hi ha hagut propostes, perquè es feu una idea, d'una desena de consellers diferents des del 2009. Ara, Territori, que vol accelerar-ho, sigui com sigui, veu amb bons ulls una proposta de l'empresa Abertis de desdoblar l'eix del Llobregat de Berga a Cercs i afegir un tercer carril reversible fins a Bagà. Caldria fer uns 5 túnels i una trentena d'infraestructures. Si acaba guanyant el concurs, Abertis construiria i gestionaria la via a través d'una fórmula que seria el primer cop que s'aplicaria a Catalunya però que és molt habitual a Europa. No hi haurà peatges directes pels Reis com a tal, ni tampoc un peatge a l'ombra, sinó que el govern anirà pagant a la concessionària en funció, per exemple, de l'estat del manteniment de la via o de la qualitat del servei, no la quantitat de vehicles que hi passen. Ho explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
A partir del cinquè any, sí que en funció de la disponibilitat i en funció d'indicadors clars sobre la infraestructura i sobre la disponibilitat de la infraestructura, és quan s'iniciaran aquests pagaments de la pròpia execució i del manteniment.
I precisament a partir d'avui, Berga tancarà les sortides de la C-16 en sentit nord per evitar la picaresca dels conductors que pugen cap a la Cerdanya i que entren a la ciutat per mirar d'estalviar-se uns metres de cua. I això, Nati, pot fer que avui especialment, el col·lapse sigui pitjor que altres divendres, o què?
Sí, tot apunta que avui serà un divendres encara més complicat. L'alcalde Ivan Sánchez, però, està convençut que la mesura funcionarà.
Evidentment, no ho aplicarem en les èpoques que no tenim aquests col·lapses o que la C-16 no està col·lapsada, i la idea, que jo crec que funcionarà, i així també ho creu el Servei Català de Trànsit, serà tornar-hi a la tardor, no només a temporada d'esquí, sinó també de bolets.
Important que quedi clar que les entrades de Berga no queden afectades per res, només les de direcció nord.
Aquesta matinada ha fet 10 anys de l'accident d'autocar de Freginals al Montsià, en què van morir 13 estudiants d'Erasmus. El vehicle feia el trajecte entre València i Barcelona. Aquest matí s'han fet homenatges tant a la Universitat de Barcelona, on estudiaven les víctimes, com també a Freginals mateix. Des d'allà, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Ha estat un acte íntim i emotiu.
Sí, així és, una commemoració que s'ha fet al Monument de les 13 Roses, que es va instal·lar al costat mateix del punt de l'accident un any després dels fets. Neus Franquès, l'alcaldessa de Freginals.
Han volgut fer un homenatge a les 13 joves que van morir el dia 20 de març del 2016. Va ser un cop molt fort per a tots, tant com a les famílies com a pels veïns. En cap de 10 anys, el poble de Freginals encara les recorda. I sempre hi volem enviar a les famílies una forta abraçada i dir-los que no estan sols, que compartim el seu dol.
A la mateixa hora també se les ha recordat a la Universitat de Barcelona.
Van perdre 13 joves que havien escollit Barcelona per viure una experiència de formació i de vida. Eren estudiants Erasmus plenes de projectes i d'il·lusió. Avui, 10 anys després, continuen formant part de la nostra comunitat.
Així s'hi referia Elisenda Pelusi, degana de la Facultat d'Economia entre els anys 2009 i 2017, i on estudiaven la majoria de les víctimes. Els fets es van produir al punt quilomètric 333 de la P7, en un tram d'una llarga recta. Una dècada després no hi ha hagut millores en aquest punt. La justícia, també recordem-ho, va tancar la causa fa 3 anys després de la mort del conductor de l'autocar.
La 1 i 22 minuts comencen les obres per mitigar els efectes dels aiguats i minimitzar les inundacions que es produeixen quan plou molt al barri de Bajamar d'Altafulla, al Tarragonès. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteixen aquestes feines?
Mira, els treballs consisteixen bàsicament en la construcció de col·lectors especials que fan en total d'uns 150 metres que han de connectar amb la resta de pluvials que ja existeixen a la zona. Són obres valorades en 50.000 euros, però clau per donar sortida a tota l'aigua, això sí, amb més velocitat, i evitar les acumulacions i les inundacions que hi ha en tota aquesta zona, segons ha explicat l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
Els veïns i veïnes poden recordar les imatges d'aquest mateix carrer, diferents casos d'inundacions, on l'aigua passava per damunt de la vorera i en alguns casos entrava a les cases. Per què? Perquè no hi existia aquesta xarxa de pluvials, que fent aquestes petites accions ajudem a que el barri, quan té pluges, vagi drenant l'aigua i afecti el mínim possible.
La inversió d'està acabada per Setmana Santa. El consistori encara està, però, pendent de rebre el projecte definitiu de la bassa de laminació projectada a la rotonda del Puntet. Aquest és el pas previ a les prospeccions arqueològiques que caldria fer en tota aquesta zona per determinar si hi ha restes romanes abans de poder iniciar una del que serien les obres més importants al municipi per controlar les grans avingudes d'aigua quan hi ha pluges torrencials.
Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I l'entorn de Gerri de la Sal es convertirà en un dels punts del Pirineu on es provaran mesures per reduir el risc d'inundacions, justament, i adaptar el territori als efectes del canvi climàtic. L'actuació forma part d'un acord entre l'Ajuntament del Baix Pallars i l'ONG CEO BirdLife dins d'un projecte europeu que vol reforçar la seguretat i la gestió del territori en municipis de muntanya. Ens ho explica des de Gerri de la Sal, en Pau Rovira.
Hola, Estel, bon dia. Sí, el projecte parteix d'una diagnosi climàtica del municipi que identifica els principals riscos actuals i futurs. Entre aquests, l'augment del perill d'incendis forestals, els episodis de pluges intenses i les possibles inundacions en zones pròximes al riu Noguera Pallaresa. Aquest acord vol definir mesures concretes per gestionar millor el territori i reduir aquests riscos. Ho explica el tècnic de SEO BirdLife, Luis Tirado.
La idea és acompanyar-les i assessorar-les durant 2-3 anys para empoderar a estos municipios y que técnicamente puedan ellos continuar por sí solos. Les hemos hecho unos modelos en los que aparecen, en caso de inundación, de aquí a 50, 100 o 500 años, ¿no?, la torrentera, por dónde va a venir y qué es lo que se te va a inundar de tu pueblo.
Anna Santinella, alcaldessa de Baix Pallars, a on pertany Gerri de la Sal, destaca que l'objectiu és aplicar accions útils per al municipi i per al conjunt del territori.
Com possibilitats de negoci i de repoblar tot això, i ens han fet com un seguit de propostes.
La idea és que experiències com aquesta de Gerri de la Sal puguin servir de model per aplicar mesures semblants en altres municipis de muntanya.
Quatre pobles de l'Alt Empordà han portat als tribunals l'Ajuntament de Figueres per doblar-los el preu pel servei de distribució d'aigua als dipòsits municipals. Des de la capital de l'Alt Empordà recorden que durant tots aquests anys han ofert el servei a un preu molt per sota del cost real. Girona, Clara Jordan, explica'ns, a veure, quin és el problema.
Doncs mira, Figueres dona el servei d'abastament d'aigua a 9 municipis de l'entorn, i d'aquests, els que han presentat el contenció són 4: Vila-sacra, el Far d'Empordà, Fortià i Riumors. Denuncien que Figueres ha pres la decisió de manera unilateral, sense cap avís, i ho consideren totalment injust. Josep Maria Pedrosa és l'alcalde de Riumors.
Això és un pacte de bones intencions que es va acordar ja fa molt de temps. Ells ens han de continuar servint. Nosaltres no podem anar fent pous, perquè els pous també arriba un moment que l'aigua és dolenta o s'esgoten, i hem de tenir dret a l'aigua, com qualsevol municipi.
Però per Figueres, l'abastament d'aquests municipis hauria de ser només en cas d'emergència o suport, però que haurien de tenir les seves pròpies fonts d'abastament, i asseguren en un comunicat que la pujada no és ni improvisada ni recaptatòria i que respon a la necessitat de corregir un desequilibri estructural. I afegeix que estan estudiant la possibilitat de reclamar els diners que han deixat de cobrar als ajuntaments que han interposat el recurs, perquè diuen que s'han enriquit en detriment dels figuerencs.
I Roda de Barà, el Tarragonès, aplicarà mesures preventives per evitar restriccions d'aigua durant la temporada turística. Les pluges intenses dels últims mesos no han servit en aquest cas per acabar amb els problemes de la sequera, i es demana molta prudència a la població. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com és que no tenen aigua?
Doncs mira, precisament això és el que li he preguntat a l'alcalde Pere Virgili. Té a veure amb l'origen de l'aigua que utilitzen els aqüífers per abastir-se.
Després de viatjar pel subsol durant, segons els entesos, potser un parell d'anys. Per tant, correm el risc de relaxar-nos i de no entendre que hem de canviar la manera de pensar en com gestionar l'aigua. I el primer que ha de canviar la manera de pensar és l'Ajuntament.
Així doncs, l'Ajuntament regularà l'ús de l'aigua en espais públics, no s'instal·laran dutxes a les platges aquest estiu i es limitarà també el funcionament d'algunes fonts. Roda de Barà, penseu que és un municipi, sobretot, de segones residències. Per Setmana Santa ens han explicat que calculen que vindran més gent que el 15 d'agost.
Nosaltres ara, Setmana Santa, i després en ple mes d'agost, a la zona nord del municipi, tota aquella aigua que generen els pous, que són 3.500 metres cúbics dia, si tot va bé, pràcticament la gastem tota. Si tenim una avaria forta durant l'estiu, possiblement hàgim de tancar alguna hora l'aigua a les nits perquè recuperin els dipòsits.
Cal tenir present que la zona de costa ja s'abasteix amb l'aigua de l'Ebre a través de la canonada del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, i ara treballen per connectar també el nord del municipi. Ara són conscients que aquest projecte tardarà anys a ser una realitat, eh?
Acabem de saber que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha aixecat la prohibició de navegar els embassaments de Santana i Canelles, i estava prohibida des del novembre per la presència de musclos ebre, us ho havíem explicat aquí al programa. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja dèiem, fa només uns dies que la prohibició estava a punt d'acabar-se, per tant, ara sí que ja ho podem confirmar.
Ara sí, sí, perquè s'hi han habilitat estacions de desinfecció per a les barques, que és el que explicaven. Això era imprescindible per no escampar més el musclos ebre, que com sabeu, és una espècie invasora, i avui tècnics de la Confederació han constatat que les estacions funcionen correctament, tant la que hi ha al municipi d'Alfarràs com la que hi ha a Àger. Per tant, es reactiven de manera automàtica els permisos de navegació per a les barques que ja en tenien, tot i que hauran de passar per aquestes estacions de neteja de manera obligada. La zona afectada inclou el Congost de Mont-rebei, on la navegació és un dels grans reclams turístics. Per tant, era important per a les empreses de la zona que la prohibició s'aixequés, com ha acabat passant finalment abans de la Setmana Santa.
I després de més de 2 anys ja avariat, aquesta setmana Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han començat les obres, que han de durar 4 mesos, a l'estació de la Floresta, per renovar l'ascensor que porta a l'andana per anar a Barcelona. I durant aquest temps, doncs, què ha passat? Que els veïns carregats o amb problemes de mobilitat han hagut de fer una bona volta per accedir-hi. David Àngela, com ho porten els que viuen per aquí?
Hola, Cel, bon dia. Doncs ho atribueixen l'inici de les obres a la pressió que van fer a través de les xarxes socials els nois de l'agrupament de la Floresta. Unes reivindicacions que mantindran, segons la Xènia Llençó, cap dels llocs d'aquest grup d'escoltes.
Amb aquests infants estan reclamant, doncs, justament com coses de la via pública que s'estrenquen o es fan malbé perquè no deixa de ser un barri de muntanya i, doncs, jo què sé, les voreres s'acaben trencant. La il·luminació dels carrers o espais públics tampoc n'hi ha. En general, tenim com moltes coses a arreglar i que no s'acaben fent.
En aquest barri de muntanya de Sant Cugat del Vallès, històricament de caràcter hippie, on va néixer la revista Underground, el Víbora, hi viuen 5.000 veïns com la Candela i l'Octavi. Se senten discriminats i abandonats per part de l'Ajuntament i també víctimes de la gentrificació.
Pues s'ha gentrificat, està pujant, bueno, el que val viure aquí, i molta gent que és d'aquí de tota la vida ha de marxar, i també molta gent que forma part com aquest ambient alternatiu està marxant, està perdent la seva identitat cultural al barri i estan entrant a viure gent amb molta capacitat econòmica.
Hi ha policies que quan paren els nens fumant porros als jardins del monestir els diuen que vagin a la Floresta. Així és el nivell, saps, de què hem arribat. De despreci de les institucions de Sant Cugat, però es posen les coses, no executen les obres. Tenim els pins caiguts, cables pel terra.
A diferència de fa 100 anys, quan van haver de pagar la construcció de l'estació del ferrocarril, ara no ha calgut que els veïns hagin hagut d'assumir el cost de la renovació de l'ascensor, però sí que han hagut d'esperar més de 2 anys.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs quan passa 1 minut i mig de 2:15, repassem les notícies més vistes, més llegides al 3cat.com. 3catinfo.cat. Ara, és que a vegades costa, sí, fins i tot,
i a la web, i a
els que hi treballem. Marc Vidal, bon dia.
Bon dia.
Què tenim avui?
Mira, recordem aquest cas, han trobat el somorrostro, el cos de Jimmy Gracie, un noi nord-americà que havia desaparegut a Barcelona el cap de setmana. Se l'havia estat buscant des d'aleshores. Van denunciar la desaparició tot just la família, doncs, a les xarxes socials, després amb una denúncia formal als Mossos, i en principi sembla una mort accidental perquè no s'han trobat indicis de criminalitat.
I també tenim els nostres amics ossos, sí, de Tabascan, que tornen...
És el
tornen...
segon cop que en parlem, sí, aquesta setmana, eh? Sobretot perquè tenim noves imatges de l'ossa, se la veu molt més clarament, i els seus cadells, sobretot, destaca pel color del pèl, que veureu que és un color així com molt gris, com molt del Pirineu, diguem. Ho veureu en aquestes imatges, aquesta informació de la web i l'app del 3cat Info. Atenció, perquè hi ha un centenar d'ossos ara mateix a tota la serralada.
Mira, a la serralada, eh?
Sí, sí, a tota la serralada.
Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Mira, doncs fa un any. Avui he recuperat un tema que no és estrictament de territori, però sí que crec que és important. El rànquing dels països més feliços també va ser una de les notícies més vistes. En fi, només que sapigueu que el 2025 i el 2026 no hi ha hagut grans canvis, que Finlàndia, Dinamarca i Islàndia, doncs, estan entre els tres primers. L'únic que sí que ha caigut Mèxic i ha aparegut Suïssa, per exemple. La gran majoria estan a Europa. Només que sapigueu també que Costa Rica continua allà i que Israel també continua allà. Són els dos països que ara mateix estan fora del continent europeu, però també es consideren països feliços,
doncs,
segons,
mira,
les Nacions Unides.
D'aquí una estona en parlarem, del Dia de la Felicitat, concretament a Lleida, i veuràs per què.
Doncs vinga, va, ara escolto.
Bon cap de setmana.
Bon dia.
Catalunya al dia.
L'Orquestra Internacional Meravella celebra 75 anys. És un referent musical que va néixer a Caldes de Malavella, a la Selva, i que ha actuat a gran part del món. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament ha organitzat actes durant tot aquest any. El primer, aquesta tarda, al Teatre de Caldes, casa d'aquesta orquestra, que és un referent també de la cultura popular catalana i, al final, un indiscutible de les festes majors. Els coneixerem amb detall gràcies a aquest reportatge de la Laia Claret.
L'Orquestra Meravella segurament ha actuat al vostre poble o ciutat, tot i que els inicis no els van ser fàcils perquè el que feien era massa avançat per l'Espanya del 1951. Lluís Ferrer va ser l'ànima fundadora de l'orquestra. Ens ho explica Miquel Comadevall, música actual.
D'aquesta orquestra, doncs, ell portava unes idees i a partir d'aquí les orquestres allà on anava no li deixaven fer. Ens representa que en aquell moment eren unes idees molt avançades i després aquí, diguem-ne, que trencar motllos, doncs això estava molt mal vist. Començaven a sorgir les big bands americanes, tipus Glenn Miller, Benny Goodman, Xavier Cugat. Va agafar el seu germà, el seu cosí, en Lluís, diguem-ne, que era el fundador, el germà Josep Ferrer i el seu cosí, Narcís Vendrell, que són els tres, diguem-ne, els que van acordar tirar l'orquestra endavant. Van agafar músics d'altres orquestres, modo i forma, doncs, obrir fronteres cap a l'estranger. D'aquí ve el nom d'Orquestra Internacional. Quan refila el
cornetí... Imma Comadevall és germana d'en Miquel, i també és a la Meravella. Ella és cantant. El seu pare també en va ser músic. Per tant, la Meravella la van viure des de petits, amb els pros i contres.
Per una banda, primer, perquè el veien molt poc. A més, aquests viatges que feien internacionals i tal, no és com ara. O sigui, hi estaven mesos. Era una
bueno,
passada.
I a part d'això que explica la Imma, doncs, clar, arribaves a casa, és que avui hem anat a tal lloc. Ostres, molt bé. Hi havia 3.000 persones. Ostres, que bé, tu, molt bé. Ostres, vam trobar en Diango, la Lola Flores.
Era molt típic acompanyar un artista, l'orquestra.
Sí, sin Rafael, bueno, artistes...
Duodinàmico, sí. Eren de la família, Nino
sí.
Bravo...
Sí, sí,
no sé.
sí.
De fet, tots dos van compartir escenari amb el pare anys més tard. Ara l'orquestra la formen 24 persones i d'aquests 17 són músics i cantants dalt de l'escenari. Una feina bonica, però clar, també exigent i absorbent.
Sí que nosaltres diguem-ne que ens semblem molt una mica com els esportistes, perquè vull dir, els esportistes han d'estar al 100% sempre que surten a jugar o a competir o... Però esclar, nosaltres aquí és allò que dius, primera has d'aguantar les hores, segona has de saber, doncs, estar amb una concentració òptima perquè les coses surtin. Jo vaig casar-me un dilluns, perquè no teníem data. Durant tot l'any no tenim cap de setmana lliure.
El concert d'aquesta tarda serà al mateix lloc on van fer el primer, el Teatre Casino, i fan una rememoració del concert amb el programa que tenen del 1951. Un muntatge pensat pel públic, com tot el que fan remarquen, que és la seva raó de ser.
Aquests 75 aniversaris, gràcies a tot aquest públic, eh? Els tenim sempre presents i ho diem, també als nostres concerts, és gràcies a tot aquest públic que durant els anys, encara que hagi passat de generació en generació, ens ha acompanyat i ens han estimat i respectat, que això és molt important.
I en un món tan canviant, com veuen el futur de l'Orquestra Meravella?
Jo fa la feta que l'Orquestra Meravella seguirà, el que passa que ve de saber com. Vull dir, és que no ho sabem. A veure com pot anar igual, perquè fotem bolos a la lluna. És que jo...
Doncs enhorabona a l'Orquestra Meravella i seguim amb una altra de les veus veteranes dels escenaris dels Països Catalans i de fora també. Que és la de la Maria del Mar Bonet, que juntament amb Maria Jaume o Manu Guix se sumen al cartell de la 19a edició del Festival Portal Blau 2026 de l'Escala de l'Empordà. La programació inclou 18 propostes entre concerts, dansa i conferències. Se celebrarà entre maig i octubre. Avui s'ha presentat Carla Saló Pujol. Què més en sabem?
Doncs se celebrarà en espais emblemàtics de l'Escala com el Fòrum Romà d'Empúries o la Cala Mar d'en Manassa. Aquest any el festival porta propostes variades passant per artistes emergents com Lecoq o Roger Pedrós fins a Clara Peia i Helena Gadel, a més dels ja anunciats Sopa de Cabra, La Fumiga i Judit Nederman. Portal Blau vol ser més que un festival de música. Ho explica Miquel Fernández, director del certamen.
El Festival Portal Blau és un festival multidisciplinar on combinem, més enllà de la música que té el pes més important del festival, altres disciplines, com poden ser la dansa, la poesia, la fotografia o el pensament.
Una mostra d'aquesta programació diversa és la dansa contemporània d'arrel tradicional, Mil Primaveres, del grup Esbarma en Resar. Pel que fa a les conferències, un dels que hi participarà és el filòsof Francesc Torralba.
I finalment hi ha acord entre l'Ajuntament i la Universitat de Lleida per digitalitzar, preservar i difondre tot el llegat del pianista Ricard Viñas, coincidint amb la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Era una gran reivindicació dels estudiosos del músic per tal que l'efemèride deixi empremta per al futur, Estela Busoms.
Exacte, més enllà del programa d'actes i dels concerts de l'any Viñas que s'allargaran fins a finals de novembre. Estem parlant d'un ampli llegat d'uns 10.000 documents cedits per la família de Ricard Viñas. 8.000 ja estan digitalitzats, però encara queden pendents peces de molta rellevància, com el diari personal i la correspondència del pianista. I també és fonamental, segons el comissari de l'any Viñas, Màrius Bernadó, que tot aquest material que és a Lleida es pugui relacionar amb mostres del llegat que hi ha repartides per altres punts de Catalunya i la resta del món.
Nosaltres, diguem, el que sí que hem de fer és recopilar tot això, si està digitalitzat, doncs vincular-ho.
Una altra novetat és que al maig es pintarà un gran mural d'art urbà amb la imatge de Ricard Viñas a la façana d'un edifici de la plaça que porta el seu nom, un punt neuràlgic de la ciutat. If you want to win, if you want to win,
i tot a punt perquè demà, 21 de març, se celebri una nova edició de Cap Butaca Buida, que té com a objectiu omplir 90.000 butaques dels teatres de tot el país. Marta Vives, bon dia.
Bon dia, es diu ràpid, eh? 90.000 butaques.
Mireu, moltíssimes, eh?
En aquesta tercera edició s'hi han sumat unes 250 sales de Catalunya, del País Valencià i de Mallorca, però també d'Andorra, l'Alguer i, atenció, Buenos Aires, amb l'objectiu de reivindicar el valor cultural, social i comunitari de les arts escèniques. A més dels teatres enguany, també s'hi han adherit una quarantena d'ateneus i centres cívics. En total, es podran veure 288 muntatges, de tota mena, n'hi ha per tots els gustos, i 324 funcions. Des de grans clàssics fins a propostes innovadores per a tots els públics i edats i de tots els formats i gèneres. Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA, parla d'un bon ritme de vendes d'entrades.
En aquesta tercera edició del Cap Butaca Buida, el comportament de la venda és bona. Estem en les ratis de l'any passat i si tenim més entrades disponibles vol dir que també s'estan venent més entrades. Ara queda aquest impuls final. Hi ha teatres plens, però encara hi ha butaques per poder omplir. Per tant, ànim i Cap Butaca Buida.
Enguany, el Cap Butaca Buida destinarà un percentatge del recapte total de Freedom Theater, ubicat al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània, que valora el teatre com a eina cultural i social amb projecció internacional.
I d'aquestes 90.000 butaques que s'han d'omplir demà, n'hi ha una que podem pujar-hi de peus, que és per Marta Vives. On t'aniràs?
Mira, Estel, jo estaré cobrint tu, estaré cobrint el Cap Butaca Buida, estarem treballant, estarem al centre de Barcelona, perquè és on es concentren més sales i, per tant, podré visitar més entrades, més vestíbuls de teatres per demanar als espectadors com viuen aquesta jornada teatral, però n'hi ha tantíssimes que us podria recomanar. Bueno, per tant, entreu a Cap Butaca Buida, perquè allí són totes. N'hi ha algunes que ja han esgotat les entrades, però n'hi ha algunes també que tenen doble funció. Per
Fantàstic.
Tant, us recomano que hi aneu.
Doncs t'escoltarem demà.
Vinga, gràcies. Moltes gràcies. Adéu-siau. Felicità és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicità.
Una pel·lícula. I és que avui és el Dia Internacional de la Felicitat i per celebrar-ho diversos municipis de les comarques de Lleida il·luminaran de groc, que és el color de la felicitat, un edifici o espai emblemàtic. És una iniciativa de la Universitat de Lleida que, per a Joan Álvarez, la Universitat de Lleida és pionera en aquest sentit, no?
Sí, Estel, bon dia. En concret, de la Càtedra d'Innovació Social dedicada a l'estudi, la promoció de la felicitat i el benestar. La dirigeix el doctor Carles Alcinet.
Davant d'uns moments convulsos i incerts com els que estem vivint avui en dia, d'elements de crisi política, personal i bèl·lica fins i tot, és important que parem una mica a pensar en nosaltres, a pensar en el nostre benestar i a pensar en la nostra felicitat.
I què és la felicitat? Doncs ho hem preguntat als carrers de Lleida.
Jo em sento feliç trobant-me bé i que la meva família estigui bé de salut.
La felicitat és compartir momentos con la gente que uno quiere.
Sentir-me realitzat, content, complir els meus objectius i ja està.
Tinc de tot, no em falta de res, tinc salut, què més vull?
Per mi la felicitat recau en un mateix. És a dir, no s'ha de dependre del tot el que t'envolte.
I afegim, Estel, una dita, no és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita.
Doncs molt bé, gràcies Pere Joan i feliç dia de la felicitat.
Igualment, bon dia.
Un minut minut i mig i tres quarts de dues. Sitges acull fins demà passat el Festival Internacional del Patchwork, on els aficionats a aquest art hi poden comprar tot el que necessiten per cosir i brodar. És la mostra més gran d'art tèxtil de tot el món, amb un centenar d'expositors, la gran majoria dones, i que atrau visitants de diversos països europeus. S'hi ha passejat la corresponsal al Garraf, la Montse Jané Riba. Bon dia, Montse, on ets?
Hola, Estel, bon dia. Mira, estem al passeig de la Ribera de Sitges. Les carpes de la Fira del Patchwork ocupen tot aquest passeig just davant del mar. Moltes dones van en grup, parlant, com ara aquestes que tinc al costat.
Hola, perdoneu, us puc preguntar?
Molt bé, d'on sou vosaltres?
Nosaltres som de Caldes de Montbui i de Palau de Plegamans.
Aficionades al Patchwork, entenc?
Fa molts anys. Ja tenim una tradició de les mares i nosaltres hem continuat i fa molts anys que ho fem conjuntament, sí.
Què té el Patchwork que enganxa tant a tantes dones, perquè aquí n'hi ha milers?
És un espai per tu mateixa, és, podríem dir, entre cometes, una filosofia de vida. És compartir estones, compartir amistats, és molt més que cosir un fil i agulla i teles.
Sitges, aquests dies, què representa per vosaltres?
És com un Nadal.
És més que un Nadal. Perquè no és que cuina.
És més que un Nadal, perquè és el nostre dia. És un Nadal de Patchwork.
Us puc acompanyar i m'expliqueu una
mica? Sí, perquè... Mira, la primera que trobem són les Tomatwins.
Hola, bon dia.
Hola.
Com et dius?
Jo sóc Marina, sóc la mà de Tomatwins. Vam començar com alumnes, després ens va fascinar tant que vam començar a fer paradetes i ara estem en aquesta fira que és la més important d'Europa. Inclús afegiria del món.
Realment aquest dia sembla el centre del món. Deixo la Isabel, la Dolors i la Marina i m'endinso per la fira a parlar amb més gent. Hola, què tal? D'on veniu vosaltres?
D'Hospital.
Talar.
Veig que aneu plenes de patchwork.
Una mica.
Portem uns quants anys fent patchwork.
I la cita d'aquí de Sitges és cada any?
Cada any.
Disfrutem del mar. Després ens assentem, dinem juntes, fem tertúlia. És una trobada d'amigues i ens oblidem de tot el que queda darrere.
Ja veieu, això és millor que qualsevol teràpia. Vaig per les parades i vaig caçant converses al vol.
Doncs sí, està només a punt per cosir, eh? Ja està.
I les nanses també estan tallades o...?
Tot està tallat, tot. I només està per cosir, i les instruccions estan dintre.
Doncs sí, s'ho ha quedat, perquè aquí tot entra pels ulls. Sota el nom del patchwork hi ha les vànoves fetes de pedaços, de roba, però també brodats, aplics, joguines de roba, i tot el que et puguis imaginar. És un món de color i s'hi respira molt entusiasme.
Aquest cap de setmana que arriba la primavera, l'Avança, l'Alt Urgell, la reben amb el Reverdeig. És un festival que barreja art i natura en aquest poble de només 28 habitants. L'Avança i Fórnols, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I serà ja la segona edició del Reverdeig, eh?
Sí, tot just va néixer l'any passat per engegar la programació cultural de tot l'any un cop passat l'hivern, i faran activitats com tallers, concerts o la inauguració d'una exposició. Marra Carens és la gestora de l'Espai L'Avança.
La idea és que sigui un cap de setmana amb diferents propostes que unifiquin art i natura i que explorin una mica aquests vincles, que al final doncs, és el que tenim aquí dalt, i també una mica aquest vincle amb l'entorn i el poder fer comunitat i xarxa. I la idea és que sigui doncs, tant pels visitants com per la gent de la vall.
Precisament crear aquests vincles entre la gent d'aquí i la de fora és un dels objectius de l'Espai L'Avança. És un espai municipal que, a més de centre cultural, també és la taverna del poble i un punt d'informació turística.
Són 8 pobles que estan com disseminats en llocs diferents. Tenir un punt de trobada és molt important perquè, si no, hi ha persones que potser passa un any i ni es veuen, no? Llavors, poder fer aquesta comunitat, poder fer xarxa, i al final el que dona vida a la vall, i també si volem repoblar-ho i que vingui gent a viure, i doncs que hi hagi una programació cultural rica, crec que és bàsic, també.
El Reverdeig és un dels puntals de la programació anual de l'Espai, i l'altre és el Festivança, que es fa a finals de juny.
Ostres, ni buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí. De fet, bueno, està parint, perquè jo crec que encara en veu un altre darrere, eh? Ha tret el primer, públic, i... Sí, crec que sí que en veu un altre darrere.
Doncs això que sentiu és Camí de Cabres. Catalunya Ràdio estrena avui aquest nou podcast sobre la vida a pagès al llarg de les estacions. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Si cada episodi acompanya pagesos d'arreu del territori i entra en camps, boscos i granges per sentir com evoluciona la feina al camp en funció doncs, del calendari i del paisatge. El podcast dona veu a la gent mostrant la identitat, la diversitat d'accents i les maneres de parlar diferents del món rural. Els seus presentadors són el fotoperiodista periodista Martí Alvesa i qui parla, el pastor i historiador Marc August Muntanya. Són declaracions al programa Els Matiners de Catalunya Ràdio.
És un podcast que al final nosaltres el que intentem és parlar poc nosaltres i donar molt al micro i donar veu a la pagesia del nostre país, i llavors el que fem és anar a casa dels pagesos, posar-los el micro, que ens expliquin què fan.
Ja podeu trobar els 6 primers capítols de Camí de Cabres al web i l'app de 3Cat i Catalunya Ràdio.
D'aquí a finals de mandat, Barcelona guanyarà 20 hectàrees d'espais verds repartits pels 10 districtes. L'Ajuntament hi destinarà 87 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Aquestes 20 hectàrees estan repartides en 44 espais diferents. Són zones i espais de la ciutat que estan en desús o que s'estan fent servir per altres coses, per exemple, per aparcar-hi. Són solars on s'hi havia de construir i no s'hi ha construït, places dures en desús o cobertes com, per exemple, la de la parada dels ferrocarrils de Sarrià o la zona interior de Can Ricard. Ara el que es farà és reformar-los. Es despavimentaran, s'adaptaran, s'hi posaran zones de joc, bancs per seure-hi i zones d'ombra. Els destinataris principals d'aquests nous espais són els nens i la gent gran. D'aquests 44 espais que es volen fer abans que s'acabi el mandat, 4 ja estan fets i 15 estan en procés de redacció del projecte. N'hi ha 25 més que ja estan en obres o a punt de començar-les. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
Poden suposar, com en aquest cas, repartir els mateixos metres quadrats de verd que tenim ara al Parc de les Glòries als 10 districtes. El Parc de les Glòries en té 9. Avui, amb aquests 25 projectes, estem plantant i implantant 11 hectàrees de verd per tota la ciutat.
En total, a Barcelona s'han comptabilitzat fins a 100 hectàrees per destinar a espais verds. L'Ajuntament calcula que la totalitat d'aquesta superfície podria estar reformada d'aquí a uns 12 anys.
Molt bé, gràcies, Anna. Adéu, bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Tot això el dia en què una trentena d'entitats i col·lectius barcelonins s'han organitzat i han creat la Coordinadora en Defensa del Patrimoni Verd. I és, doncs, per això, per defensar els espais verds de la ciutat. Des d'aquesta coordinadora, Roser Latorre diu que cal defensar el verd a la ciutat perquè és un tema de salut.
L'Ajuntament diu que s'ha de defensar, però a l'hora de la veritat l'Ajuntament asfalta i fa construccions. Necessitem més espai verd, necessitem tenir un entorn més verd i sobretot tenir espais climàtics naturals, i com que ens costa molt fer-ho, al final ens hem d'unir i sumar esforços per anar plegats en aquesta lluita davant de les institucions i de les administracions.
9 minuts i les 2 del migdia. La Universitat de Girona col·labora en la creació d'una eina per predir l'estat de conservació dels peixos d'aigua dolça i poder actuar per preservar-los. Es tracta d'un model basat en una gran base de dades de diferents espècies i variables de risc que funciona de manera similar a la tècnica de la intel·ligència artificial. Girona, Maria Rovira, en què consisteix aquest sistema per detectar les espècies més vulnerables?
Doncs s'ha fet una base de dades que recopila més de 10.000 espècies i 52 variables per generar un model de predicció sobre l'estat de conservació d'aquests peixos d'aigües continentals. Ens ho explicava Emili García Bertú, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Girona.
Doncs això és un sistema que es diu d'aprenentatge automàtic, no? Que en anglès es diu machine learning, que el que fa és, a partir de les espècies que tenim en diferents estats de conservació, en aquest cas, intenta fer moltíssims càlculs, milions de càlculs, a partir de moltíssimes variables per predir, no? Quines variables prediuen millor l'estat de conservació. I aquests sistemes, no? Com veiem amb la intel·ligència artificial, tenen molta capacitat predictiva, poden predir molt bé, en aquest cas, l'estat de conservació.
El sistema es basa en tot un seguit de variables de predicció de l'estat de conservació d'aquests peixos, alguns dels quals encara no s'han pogut avaluar.
I el que hem fet és compilar moltíssimes dades, moltíssimes variables, no? Més de 50, 52 concretament, de molts tipus diferents, des de les característiques dels peixos, no? Les espècies de peixos, però també variables ambientals, de clima, de disponibilitat d'aigua, la temperatura, la precipitació, si hi ha molts embassaments, per exemple, no? O si hi ha molta pressió d'humans, si hi ha molta densitat de població o és un lloc molt conservat.
Clar, perquè, Maria, quins paràmetres poden influir en un millor o pitjor estat de conservació d'aquestes espècies?
Sí, de fet, variables com la presència humana o els embassaments poden ser determinants per saber si una espècie estarà més o menys amenaçada, segons Emili García Bartú.
L'estat de conservació dels peixos depèn de molts factors. Si no, uns ordres en concret de peixos, per exemple, les anguiles o els esturions, no? Doncs solen ser més amenaçats, no? Que altres grups taxonòmics, o bé doncs, on hi ha molts embassaments, on hi ha molt poca aigua, on hi ha molta pressió humana, no? Aquests són alguns dels predictors que ens diuen, no? De si hi haurà més peixos amenaçats o més peixos en millor estat de conservació.
Aquest model de paràmetres reproductibles facilita l'avaluació del risc de biodiversitat d'unes espècies que estan entre les més amenaçades.
Esports.
Sis minuts i les dues, temps per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
Joan García és la principal novetat a la llista de Luis de la Fuente per als dos partits amistosos que ha hagut de jugar la selecció espanyola masculina de futbol.
És la primera vegada que Joan García entra a la convocatòria de l'absoluta espanyola i havia jugat en categories inferiors. A la llista de De La Fuente també hi ha els catalans David Raya, Pau Cubarsí, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més dels blaugranes Fermín, Pedri i Ferran Torres. El combinat espanyol jugarà contra Sèrbia el 27 de març a Villarreal i contra Egipte a l'RCD Stadium, al camp de l'Espanyol, el 31 de març.
Però abans de jugar aquests partits de seleccions s'ha de disputar la 29a jornada de Lliga.
Avui comença amb el Villarreal Real Societat a partir de les 9 del vespre. Demà jugaran dos dels tres equips catalans. El primer, l'Espanyol, que rebrà el Getafe en quart de 5 de la tarda. Els blanquiblaus no poden evitar pensar en les errades arbitrals que els han afectat els últims dies. Ho verbalitza el defensa Leandro Cabrera.
Bueno, la verdad es que lo primero que sentís es impotencia, indignación. Mirá, es que no es la primera vez que pasa. Ha pasado a lo largo de los años. Siempre hay una polémica. Obviamente el primer perjudicado de esto es el español. Hay que pasar página y obviamente no esperamos nada, ni a favor ni en contra.
També jugarà demà el Girona, que visitarà l'Osasuna a dos quarts de set. I demà passat diumenge jugarà el Barça contra el Rayo Vallecano al Camp Nou. Per cert, ja se saben els horaris de la 31a jornada, la del Barça espanyol. El derbi barceloní es jugarà el dissabte 11 d'abril a dos quarts de set de la tarda. La jornada l'obrirà el Girona, el Santiago Bernabéu, el divendres 10 d'abril a les 9 del vespre.
El Joventut de Badalona ja coneix l'últim escull per poder disputar la final de 4 de la Champions de bàsquet que s'ha de disputar en aquesta ciutat.
El rival de la penya als quarts de final de la Champions FIBA de bàsquet és l'AEK d'Atenes. Es tracta d'un play-off al millor de 3 partits entre el 30 de març i el 14 d'abril, i amb el factor pista en contra dels verdinegres. Si la penya passés ronda, jugaria a les semifinals d'aquesta Final Four que es disputarà a Badalona contra el vencedor de l'eliminatòria entre l'Unicaja i l'Alba de Berlín.
I encara en bàsquet, ahir triomf de mèrit del Barça a l'Eurolliga.
Va guanyar la pista del València per 62-66 a la 32a jornada de l'Eurolliga. Una victòria que significa tallar una ratxa negativa de 4 derrotes seguides a la competició. Xavi Pasqual, el tècnic blaugrana, reconeix el que implica aquest triomf.
Bueno, és importantíssim per nosaltres. Arrastràvem moltes derrotes consecutives, amb molts problemes de tot. Ara, últimament, hem pogut treballar una miqueta millor i al final hem trobat resultat amb aquest partit, tot i que queden moltes jornades per endavant, però és una victòria que, com a mínim, ens fa respirar una miqueta.
El Barça ocupa ara la 8a posició a la classificació amb un balanç de 18 victòries i 14 derrotes. Afegir que el Manresa ha anunciat la renovació de Pierre Oriola fins al 2028.
Mentrestant, a Sant Sadurní d'Anoia es disputen avui els dos últims partits dels quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins.
Són l'Igualada Voltregà a partir de les 7 i el Liceo Alcoi a dos quarts de 10. La primera semifinal la jugaran demà el Calafell i el Barça, que van eliminar el Reus i el Noia, l'anfitrió, respectivament.
En futbol sala, el Barça juga avui el seu partit de quarts de final de la Copa d'Espanya.
El conjunt blaugrana, únic representant català, juga contra el Valdepeñas a Granada a partir de dos quarts de 10 del vespre. Sergio González és ala del Barça.
Fa 2 anys que no guanyem cap títol, és massa temps per l'equip que tenim, per la institució a la que representem. Llavors, més que pressió, que també existeix i que convivim amb ella tots els dies, llavors, per aquesta part estem tranquils, però la responsabilitat, no? La responsabilitat d'un altre cop posar el Barça on es mereix.
També avui, a partir de les 6, Manzanares, Palma Futsal, Movistar Inter i Jaén jugaran la primera semifinal. Afegir que el barceloní Guillem Crespí s'ha classificat per les semifinals dels 60 metres llisos del Mundial d'Atletisme en pista coberta de Torun, a Polònia. Crespí, de 23 anys, s'hi ha classificat per temps en aquest Mundial Short Track, que és com s'anomena ara les competicions sota cobert. També hi participaran dos catalans més, Elvin Josué Canales en els 800 llisos i Jaúl Sakura Bastué en els 60 metres femenins. En waterpolo, el Mataró disputa des d'avui fins diumenge a Atenes la lligueta dels quarts de final de la Conference Cup masculina, la tercera competició europea. Els maresmencs s'enfronten avui a les 6 de la tarda al Deaker neerlandès, demà jugaran contra el Mornar Split croat i diumenge davant l'Apollon Smirnis local. En joc hi ha dos bitllets per la final a 4.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
No saps si has d'abrigar-te perquè potser suaràs. Refresca al matí, però al migdia no pots més.
Una cançó que descriu perfectament els dies en què estem, de primavera, i és de Losa, que presenta el seu primer àlbum, El primer cant del matí, aquest diumenge a Vilafranca del Penedès. Són 9 cançons, algunes són composicions pròpies, d'altres adaptacions, per exemple, del cant dels ocells, música tradicional, però amb noves sonoritats. Són les veus i percussions de Julieta Vidal i d'Irene Romo, que també toca el violoncel, una proposta que podreu sentir diumenge a les 7 del vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès. Que tingueu bon cap de setmana, ens tornem a sentir dilluns a partir de la 1.